Aplom, autodomini, calma, circumspecció, cognició, comprensió, coneixement, discerniment, enteniment, enteresa, equanimitat, equilibri, fermesa, flegma, formalitat, impassibilitat, impertorbabilitat, intel·ligència, maduresa, mesura, moderació, ponderació, prudència, raó, sang freda, seguretat, senderi, sensatesa, serenitat, temperància, tranquil·litat, arravatament, caprici, capritx, corada, desig, embat, embranzida, extravagància, fua, impuls, mania, propulsió, rampell, veleïtat. Vaja, el que vindrien a ser el seny i la rauxa de tota la vida. Una definició que als catalans ens va com l'anell al dit.
Bon dia, nosaltres som els alumnes de nivell suficiència 2. Fem classe cada dilluns i cada dimecres al Servei Local de Català de Sant Cugat. I avui, exactament, no sabem bé per què, però som aquí. Bé, cal dir que, per explicar-vos, quatre curiositats de la llengua catalana, a veure si així ens engresquem a fer-la servir. Per començar, juguem a casa, i la Carme i la Pilar ens desgranaran alguns aspectes del Sant Jordi que potser desconeixem. A continuació, escoltarem una cançó molt terrenal del grup Genestar. Dues companyes es posaran a prova amb un dels temes més durs que hi ha en català, els verbs irregulars. Hi posarem lletra, però més amable, amb la lectura d'un llibre de tot un premi Prudenci Bertrana de narrativa. Tractarem de no equivocar-ne, amb dos verbs molt i molt similars, derrocar i enderrocar. I seguidament, amb tot i en to amable i distès del podcast, entrevistarem a una professora de català i poeta. Ep, però no us direm qui és. Us haureu d'esperar a sentir-la. Engeguem, doncs, motors i vinga, endavant.
Sabies que...
Pilar, avui t'explicaré una curiositat de la Diada de Sant Jordi.
Ah, sí? Quina curiositat.
Sabies que no només nosaltres celebrem el dia 23 d'abril?
Qui més ho celebra?
El Regne Unit es celebra el Sant George Day. Uns i altres ho celebren de manera diferent, però tenint algunes semblances.
També hi ha un cavaller, una princesa i la rosa?
Doncs sí. Segons la llegenda, diu que a la població de Montblanc, a Catalunya, hi havia un drac molt gran i feroç, al qual els habitants no només podien tranquil·litzar donant-li de menjar, una persona cada dia, elegida l'atzar, fins que un dia li va tocar a la filla del rei, la princesa.
I què va passar amb la princesa?
Quan anava a ser engolida pel drac, va aparèixer un cavaller sobre un cavall blanc. Li va clavar la seva espasa i el va matar. De la seva sang va sortir un roser de roses vermelles. El cavaller va regalar la rosa a la princesa i d'aquí ve la tradició de regalar la rosa per Sant Jordi.
Al Regne Unit, per Sant George Day, segons la llegenda, un cavaller també va matar el drac per alliberar una princesa. Encara que la llegenda sigui semblant, els anglesos surten al carrer amb paradetes, música i de manera tradicional es vesteixen amb una rosa a la seva roba.
Doncs ha de ser molt divertit sent tan seriosos com són.
A mi m'agrada més com ho celebrem aquí. És molt més divertit, cultural i romàntic.
Hi estic d'acord. I ara us deixem amb la recomanació musical del Jorge i la Iris.
Sentim-la.
I ara posarem una mica de ritme a la nostra lecció musical. Què escoltarem avui, Iris?
Avui escoltarem una cançó del grup Ginestà, format pels germans barcelonins Júlia i Pau Serrasolses, amb l'Andrea Puig a la guitarra i en Xico a la bateria. D'on deu venir el nom del grup?
És un homenatge a Marina Ginestà i Coloma, una periodista, escriptora, intèrpret i militant antifeixista catalana del segle XX. I quin tipus de música fan?
La seva música barreja estils pop, songs experimentals i folk. Quina cançó has triat, Jorge?
La cançó es titula Estimar-te com la terra i parla del creixement personal i de trobar la bellesa i l'amor en els aspectes simples de la vida. Encara que sigui del 2019, sapigueu que el grup ha llançat recentment un nou àlbum, Vida meva.
Esperem que us agradi.
Sé morir, sé viure, sé fer pondre el meu sol. Sé fer mal, soc de vidre, soc guspira, estel i carícia. Faig del drama tres muntanyes, faig allò que tots esperen. Faig i roures branques tendres, soc el terra amb l'herba seca.
I és quan dormo que hi veig clar, és la brisa i la marea, és com taronges del canà. Soc tardors i primaveres, si m'ensorro fes-me runes, no m'enterris a l'arena, si és delicte no guanya, jo no vull aquesta condemna. I per lliure vull un país, i per seure una vorera, per somiar que vens amb mi, per no perdre'm la drecera. Ai, no pit un cor sencer, a l'estómac papallones, a les mans fruits d'esbarcer. Jo record les tardes bones i cançons a mig desfer, el gat vell que m'ha vist créixer o fer el punky pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. I la por era un fracàs, els vells salten les barreres i tot torna a començar, i els nens seuen a les places. I nosaltres aquell bar, i la gent que sempre corre, avui para saludar i el meu cor segueix en ordre. I de lluites quotidianes, mentre estripa el que fa mal, i l'escalfa si m'abraces. Les tardes bones i cançons a mig desfer, el d'aquell que m'ha vist créixer o fer el punky pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. Record les tardes bones i cançons a mig desfer, el rat vell que m'ha vist créixer o fer el punky pel carrer. Treballar els caps de setmana i no veure't els feiners, estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers. La terra que fa viure els cirerers.
Seguidament, les nostres companyes ens posen a prova amb uns verbs.
Posa't a prova.
Isabel, tu sabies que en català els verbs que acaben en ir es poden conjugar de dues maneres, depenent de si són regulars, anomenats purs, o irregulars, anomenats incoatius?
Sí, Mila, i tant. Per exemple, el verb dormir és regular i es conjuga de manera regular. Jo dormo, tu dorms, ella dorm. Ben al contrari, el verb afegir és incoatiu, és a dir, és irregular. En què consisteix la irregularitat? Doncs que es conjuga afegint l'increment eix entre l'arrel i la terminació. Jo afegeixo, tu afegeixes.
I saps que també hi ha algun verb que es pot conjugar de les dues maneres segons el significat que adopta?
Sí, un verb així és lluir, del qual vam parlar en un podcast anterior. Quan el verb lluir es fa servir en el sentit de tenir reflexos lluminosos o brillar, es conjuga sense l'increment eix. Per exemple, les cuques de llum lluen en la foscor. La lluna lluu dalt del cel. En canvi, si el significat és figurat, metafòric, i correspon a presumir o a correspondre al valor o mèrit d'una cosa, direm, aquest moble no llueix posat aquí.
Però no és l'únic parany. De fet, el diccionari de verbs recull que consumir o mentir es poden conjugar de les dues maneres, però la forma regular, jo consumo i jo mento, està francament en desús.
I també, oi.
I també el verb sentir, amb alguns dels seus derivats, ens fa males passades.
Em dones un exemple, Mila? Perquè això no és gaire comú.
Per exemple, sentir, pressentir, consentir són regulars. Jo sento, tu presents, el consent. Però assentir i dissentir són incoatius. Jo assenteixo, tu dissenteixes. Malgrat que tots aquests verbs precedeixen de l'arrel comuna sentir.
Llavors, hem de prestar molta atenció a quin verb estem utilitzant en cada moment.
I vosaltres, sabíeu tot això? Ara podeu fer servir correctament aquests verbs. I ara us deixem amb l'hora del lector.
L'hora del lector.
Avui dia, tothom té una càmera al seu telèfon que pot captar moments inoblidables. Les càmeres digitals faciliten els moments especials del nostre dia a dia, així com els grans esdeveniments de la vida. Però us heu preguntat mai com els nostres avantpassats podien construir-se els seus records? Sense la possibilitat d'editar o escollir el millor fotògraf, sense cap eina per subjectar la càmera, sense drons per aprofitar vistes del cel, sense la capacitat de crear llum quan no n'hi ha. Això és el que pensava l'autor del llibre del que parlarem avui, El fabricant dels records. És un llibre escrit per Martí Gironell l'any 2022, que va guanyar el Premi Prudenci Bertrana. És un relat sobre la vida d'un fotògraf anomenat Valentí Farnioli, que va captar els primers 40 anys del segle XX. Amb una càmera i una bicicleta, va recórrer des de grans ciutats fins a pobles petits. L'autor va barrejant la història d'aquell home amb la seva imaginació. Aventura el que podria haver estat pensant i sentit en Farnioli quan fotografiava moments tan quotidians com històrics, per exemple, el casament d'Alfons XIII. Està ple de contes de les seves interaccions amb la gent i secrets misteriosos. Bé, ara la Sílvia ens parlarà una mica sobre l'autor Martí Gironell.
Martí Gironell va néixer el 1971 a Besalú. És llicenciat en periodisme i filologia anglesa. Ha treballat en diverses emissores de ràdio, entre d'elles Catalunya Ràdio, en diferents mitjans de comunicació com TV3 i també en la revista Sapiens. A més, col·labora en premsa en El Punt d'Avui i La República, entre d'altres mitjans. Com a escriptor, va esdevenir un best-seller amb la novel·la El pont dels jueus, traduïda en diferents llengües i de la qual publicà la continuació En paraula de jueu al cap de 13 anys. No obstant això, entremig, ens va seguir delectant amb les seves històries com La venjança del bandoler, L'arqueòleg, L'últim abat, El primer heroi, Estrapo, La força del destí o El fabricant de records, del qual hem tingut l'oportunitat d'escoltar-ne un petit apunt. Martí Gironell, escriptor i autor de novel·les històriques, és un home proper, curiós i apassionat, el qual gaudeix investigant sobre el passat. En aquesta actitud s'albira la seva passió periodística, entrevistant i documentant-se al llarg de la vida sobre les diverses curiositats i així recopilar informació per crear nous relats i enriquir el lector partint de fets reals, sempre amb la il·lusió i propòsit de transmetre-ho de la millor manera. Ell mateix explica que ser escriptor és vocacional i que quan va descobrir que la força de la paraula escrita el connectava d'una manera diferent amb la gent, va ser llavors quan va decidir ser escriptor. D'una manera divertida, ens expressa que complicat és compaginar la feina amb els seus dos fills. Tot i amb això, hi troba la manera. Val a dir que ara treballa en una sèrie de contes infantils en els quals ens convida a enriquir-nos d'història amb els més petits. I després d'aquest retrat de Martí Gironell, tot seguit us deixem amb l'Alícia i la Corina i el No t'equivoquis.
No t'equivoquis.
Corina, ara que estem tan compromeses amb el català, m'agradaria tenir molt clar si derrocar i enderrocar són sinònims.
No, Alicia, és clar que no són sinònims.
Com que no? Caram! Em pots explicar el significat d'un i de l'altre?
I tant. Tot i que el diccionari mostra derrocar com a sinònim d'enderrocar, no és exactament així. Enderrocar vol dir tirar a terra, enrunar, desmantellar una casa vella o una muralla. La qual cosa pot ser voluntària o involuntària. Generalment, si parlem d'un enderrocament voluntari, podem dir demolir. Si, en canvi, és un fet involuntari, podem fer servir l'expressió enfondar-se.
Però, Corina, aleshores enderrocar és el mateix.
En realitat, metafòricament, té un matís diferent, un matís polític, tombar un govern. En aquest sentit, enderrocar i derrocar sí que són sinònims.
Ah, o sigui, que és una diferència molt subtil.
Exacte, enderrocar és molt més ampli que derrocar, inclou més significats.
Gràcies, Corina. Ara sí que podré fer servir correctament aquestes paraules. Ara donarem pas a la Marta i l'Imma amb l'entrevista.
L'entrevista.
Aquest matí entrevistem Marisa Salgado, professora jubilada del Servei Local de Català de Sant Cugat i autora d'un poemari anomenat Onades de cor blau. Benvinguda, Marisa. Estem encantades de poder fer-te novament una entrevista al podcast de Ràdio Sant Cugat. Comencem.
Bon dia, Marta. Bon dia, bon dia, Imma. Molt contenta de poder participar novament en aquest podcast en concret.
I et volia preguntar, quants anys has exercit com a professora de català i com van ser els teus inicis?
Doncs mireu, Marta, Imma, l'altre dia ho pensava i, mare meva, 42 anys ja. Si vosaltres penseu en el 1981, 23 de febrer, segur que us ve la imatge del cop d'estat. Doncs aquell any començava jo a treballar i eren les 8 del vespre, que havia ja plegat. M'acosto cap a casa i un veí tot esverat: ai, Marisa, que hi ha hagut un cop d'estat. I jo, mare meva, i ara que començo aquesta feina que m'agrada tant, i quan en durarà? Afortunadament, em va durar 42 anys.
I en tots aquests anys has trobat diferències en l'alumnat interessat en estudiar el català? Vull dir, pel que fa a motivació, procedència, nivell que poden assolir, etc.
Doncs sí que he trobat força diferències. Per exemple, si tu compares l'alumnat del 1981, la primera dècada, 1981-1991, la majoria dels alumnes eren catalanoparlants que volien estudiar la seva llengua i no havien tingut l'oportunitat de fer-ho. De cursos de nivell bàsic n'hi havia, sí, però poquets. És a dir, la proporció podia ser de 10 a 2. Sí? Era molt, molt diferent. En canvi, progressivament, aquesta diferència es va anar escurçant. Hi va haver una temporada que podríem dir 5 a 5, no? Els mateixos cursos d'una banda que de l'altra. Però és que actualment, jo em vaig jubilar l'any passat, ha canviat completament això. I tornem a estar com al principi, però havent canviat el perfil. Els catalanoparlants són minoria, els que estudien, i en canvi els no catalanoparlants, els cursos de no catalanoparlants han crescut moltíssim.
I diries que avui en dia ja s'ha fet tot el possible perquè l'aprenentatge de la llengua catalana estigui a l'abast de tothom i, per tant, sigui l'idioma predominant en tot el territori? I si creus que no, quina millora hi afegiries?
Mira, m'agrada molt que em feu aquesta pregunta, Imma i Marta, perquè crec que mai es fa tot el possible. Amb això no vull dir que no s'hagi fet moltes campanyes. Se n'han fet moltíssimes, però no s'ha de tirar la tovallola. Sí? Estem en un moment que és molt important a continuar treballant per la llengua. Llavors, jo com a millora se m'acut, inspirada en la campanya dels voluntaris, sí? Abans els voluntaris doncs, havien estat molt afortunats de tenir una parella catalanoparlant. Ara jo això ho estendria i faria trobades, no grups de conversa, que és diferent, sinó trobades de 4 o 5 persones no catalanoparlants amb 4 o 5 persones catalanoparlants que el que volen és compartir una estona, anar d'excursió, anar junts, on sigui, sí? Això afavoria que poguéssim parlar d'una manera doncs, més natural, més lliure.
Molt bé. I en quin aspecte de la teva trajectòria professional et sents més identificada? Com a docent o com a escriptora?
Doncs, Marta, Imma, aquesta és una pregunta molt fàcil de respondre. Com a docent, sens dubte, un milió de vegades més, sí? La imatge seria com una muntanya, no? La docència és una muntanya i la faceta d'escriptora és com un granet de sorra, sí? Jo he estat molt feliç aquests 42 anys fent classes, he pogut donar molt, he rebut moltíssim i he pogut estimar molt els meus alumnes, m'he sentit molt estimada i bé, és la meva vocació.
Que bé. I actualment estàs treballant en un nou llibre? Si és així, quan podem gaudir del teu nou treball? Ens pots avançar alguna cosa?
Doncs, a veure, avui dia estic treballant a la promoció, estic treballant en el fet de promocionar aquest llibre, aquest poemari, Onades a cor blau. M'han convidat a diverses tertúlies, grups de treball, etcètera, etcètera. Em trobo les persones que volen comprar el llibre perquè considero que el llibre és com una criatura, sí? Llavors tu necessites com a mínim donar-li els 2 primers o 3 primers anys de vida totes les atencions. Després, quan ja va una miqueta més sola, vola més sola, ja pots dir, vaig per un altre fill, o vaig per un altre llibre.
Molt bé. Marisa, moltíssimes gràcies per haver-nos dedicat una estona del teu temps. Sempre és un plaer escoltar-te i fruir de la teva companyia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Gràcies, Marisa.
I fins aquí l'anell al dit, que hem elaborat els alumnes del curs de nivell suficiència 2 del Matí de Sant Cugat. Entre tots, hem intentat despertar-vos el coquet per la llengua catalana d'una manera amena. Hem escoltat Estimar-te com la terra, del grup Ginestar, i us hem recomanat la lectura del llibre El fabricant de records, de Martí Gironell, tot un premi Prudenci Bertrana de la narrativa. A més, hem aprofundit en les similituds, però també en les diferències dels verbs enderrocar i derrocar, i ens hem posat a prova amb tot un os de la llengua, els verbs incoatius i purs de la tercera conjugació. Déu-n'hi-do! També hem tractat la tradició de Sant Jordi des d'una òptica britànica i un toc final de distinció. L'hem posat entrevistant a la Marisa Salgado, autora del poemari Onades de cor blau i llegenda viva del Servei Local de Català. Qui en pot donar més? Ningú, oi? Això diem nosaltres. Us esperem en el proper podcast de l'Anell al Dit.